Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El SOC va oferir el passat any 2021 fins a 16 programes d'ocupació, formació i professionalització a les Terres de l'Ebre, amb una inversió de 11,3 milions d'euros que se sumen als 2,3 milions d'euros que s'han otorgat directament a empreses privades per generar llocs de feina. Fins a 1.600 persones s'han beneficiat d'aquests programes al territori, majoritàriament joves, a qui s'ha fet formació professional o plans d'ocupació per trobar la primera feina, entre d'altres, amb l'objectiu també de fomentar l'arrelament. L'impacte de les polítiques d'ocupació també es reflecteix en l'atur, que s'ha reduït més del 20%. Aprofitant aquest moment dolç d'implantació empresarial que viuen les Terres de l'Ebre, el SOC també ofereix formació específica per trobar feina a les noves indústries. I és que fins a 16 programes es van concertar entre el juny i el desembre de l'any passat i es van destinar 11,3 milions d'euros. El govern també ofereix ajuts directes perquè les empreses generin llocs de treball amb 2,3 milions d'euros. El director dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, ha remarcat que la meitat d'aquestes contractacions acaben revertint en contractes estables.
També hi ha 2,3 milions d'euros que s'haurien de sumar en estos 11,4 que he dit, que van directament a les empreses. Per tant, una cosa són aquells recursos que destinem a les entitats que treballen per l'ocupabilitat de les persones perquè milloriguen la seva carrera professional, però després estan aquells recursos que situem a l'empresa, i ho dic així, que és una motxilla de recursos que li fiquem al treballador perquè l'empresa se li faci més còmode poder agafar-la i formar-la, d'acord? I que al final acabi generant una contractació de llarga durada, que normalment estem parlant de que al voltant del 40%, 50% d'èxit, no? En contractes que s'acaben transformant en contractes de llarga durada. Per tant, també té aquest impacte positiu. I això ho acabo de lligar en allò que hem començat a parlar. És a dir, al final, no són només les ajudes que reben les empreses per la inversió que fan, no? O per crear una implantació al territori, sinó són aquelles que també a l'hora de contractar des del SOC se'ls hi pot ficar damunt de l'empresa.
Tomàs ha assenyalat també la nova línia del SOC al territori que ofereix formació específica per als perfils de treball que requereixen les noves indústries que s'han d'implantar al territori.
El fet d'este moment dolç que també ens fa créixer les polítiques d'ocupació pel propi creixement que estem tenint per la implantació empresarial. Ara, per exemple, també una de les línies que el SOC està encetant és la possibilitat de formar específicament en aquelles empreses que tenen intenció d'implantar-se i que potser no trobem el perfil de treball, no? El perfil professional a les Terres de l'Ebre. El que fem també des del SOC és oferir la possibilitat de poder fer la formació específica que ens demanen. I això al final s'acaba en què les dades d'atur també per primera vegada se situen en una reducció del 20 al 21, que estem parlant de més del 20% de reducció, que jo crec que són dades molt positives i que, bueno, al final el treball o les coses no passen de forma atzarosa, vull dir, no tenim dades de reducció d'atur ni dades d'increment de l'ocupabilitat ni d'increment d'afiliats a la Seguretat Social perquè sí, sinó perquè realment també el SOC, la Generalitat, també està apostant per les Terres de l'Ebre.
Per la seva part, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha defensat que la productivitat i competitivitat dels treballs ebrencs és òptima i un clar indicador d'això és que empreses implantades al territori des de fa temps, com Javil, Nomen Foods, AmiBlue o Saicapac, han optat per créixer al territori. Albert Salvador també ha volgut recordar que la inversió empresarial dels dos últims anys a les Terres de l'Ebre ha superat els 285 milions d'euros i ha generat 700 llocs de treball directes.
Les dades d'inversió que s'han aixecat aquests últims dos anys pràcticament de pràcticament 300 milions d'euros, 285 milions d'euros d'inversió que havien servit per a generar aproximadament 700 llocs de treball directes. Per tant, en una quantitat d'ajuts des de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, que és la més gran que coneixem dels darrers anys, i per tant, que també confirmen un cert moment dolç a les Terres de l'Ebre en quant a captació d'inversió i, per tant, d'activitat econòmica, i que hem de seguir treballant, i hem de seguir treballant també en que el Pacte Nacional d'Indústria pues, també se territorialitze, i que les Terres de l'Ebre hi puguem aportar los projectes i los sectors industrials que considerem que són estratègics per al territori.
Per continuar reforçant la implantació empresarial, l'Ebre vol aprofitar la territorialització del Pla Nacional d'Indústria i incorporar els seus sectors estratègics. En concret, es vol que s'identifiquen actius estratègics per al desenvolupament industrial del territori, com el creixement del polígon Catalunya Sud, actualitzat a les demandes que es requeriran a curt i mitjà termini per les implantacions actuals, així com també el desenvolupament del polígon de Molló a Móra Nova per la seva disponibilitat de sòl industrial i pel desplegament del 5G, i la reindustrialització del polígon de Flix, que per història industrial i subministraments és una àrea molt competitiva en el sector químic. El director d'Empresa i Treball a l'Ebre, Adam Tomàs, ha detallat que els programes del SOC es destinen específicament a necessitats i col·lectius del territori.
A nivell d'edat som capaços ara d'establir i de conèixer quines són les necessitats més grans vinculades també a les implantacions empresarials que tenim, però després també vinculat a col·lectiu dona, aturats de llarga durada, col·lectius trans, per exemple, que també per primera vegada han sortit línies per inserir col·lectiu trans, i per tant això s'ha plasmat en aquestes dades que tenim. Lo SOC ha tret el 2021, ha centrat la convocatòria dels programes bàsicament des del juny del 21 fins al desembre, i aquestes són les dades que avui donarem. Bàsicament estem parlant de 16 programes vinculats a l'ocupació, però també molt vinculats a la formació i a la professionalització de treballadors, que han impactat sobre unes 1.600 persones.
D'altra banda, tant Salvador com Tomàs han explicat que s'està elaborant el reglament per distribuir el fons nuclear i aprovar-lo definitivament en 6 o 7 mesos. L'eina definirà com es reverteix l'impost en la reindustrialització de les zones nuclears, de forma ordenada i sense que acabi sent el substitut de l'aportació que fan ara les centrals nuclears a alguns municipis de l'Ebre. Salvador ha avançat que en unes setmanes es farà la primera reunió amb el territori per presentar el primer esborrany del reglament, que ha d'estar enllestit al mes de gener del 2023, quan s'habilitarà aquest fons. El delegat del govern a l'Ebre creu que la qualificació de l'energia nuclear com a energia verda per part d'Europa no canvia l'horitzó de tancament de les plantes catalanes. Per la seva vida útil, Salvador ha assenyalat que el tancament no serà abans del 2030 ni després del 2040.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre veuen amb impotència com el tancament d'oficines i la pèrdua de serveis bancaris avança sense aturador. Des de l'any 2008 han tancat prop del 70% de les sucursals bancàries a la demarcació de Tarragona, passant de 800 oficines a només 261 en el tercer trimestre del passat 2021. I és que el territori no estava per sota de les 300 entitats bancàries des de l'any 1975, segons dades del Banc d'Espanya. I és que no només això, la meitat dels 184 municipis no tenen ni oficina ni caixer. Aquesta situació ha obligat tant ajuntaments com a veïns a moure's. Des d'un referèndum a Cornudella del Montsant al Priorat per exigir un caixer, a cursos de banca en línia per a gent gran a Calafell, al Baix Penedès, davant de l'anunci del tancament simultani de totes les entitats bancàries. Per exemple, el sindicat UGT ha calculat que el BBVA ha tancat 3 de cada 4 oficines a tota la demarcació de Tarragona, passant de 215 a 46. El secretari de FESMC UGT de Tarragona, Paco Ortí, ha afirmat que amb aquests tancaments les oficines han quedat a la mínima expressió.
Bàsicament, la situació ha sigut d'una concentració d'oficines. Les dues, diguéssim, entitats més assentades a Tarragona, com és CaixaBank o era Caixa Tarragona, després Catalunya Caixa i finalment BBVA, pues és una reducció de que ha quedat a menys d'una tercera part de les oficines que n'hi havia. No? En el cas de CaixaBank, de 32 oficines, actualment n'hi ha 10, i BBVA només en té 8. O sigui, això vol dir que ha sigut una concentració bastant forta. hem de pensar que, per exemple, BBVA, la seva reducció ha quedat a la mínima expressió, no?
Ortí insisteix que el tancament d'oficines té repercussions per a la ciutadania, però també, ha dit, pels treballadors.
Això fa que el dany col·lateral sigui que l'empleat bancari, mal vist per la societat, però que no és el culpable de tot això, sinó que són les entitats financeres que han pres aquesta decisió, s'ha de redoblar en el seu esforç per aconseguir que el servei que donava als clients no es vegi minvat, cosa que és molt difícil perquè són menys mans per fer la mateixa feina. L'empleat se sent pues, una miqueta abandonat per part de la seva entitat, perquè la seva entitat l'únic que vol és el resultat, no? I en canvi ell té davant el client amb la realitat i bueno, això ha provocat, de fet, tenim moltíssimes baixes d'empleats d'entitats financeres de baixa per temes d'ansietat, per temes d'estrès, que bueno, això ho provoca aquesta situació de quedar-te allà al mig, no? D'intentar ser el gran professional que ets, però amb els medis que te dona la teva entitat perquè puguis fer-los, no? Jo tinc la percepció de que això anirà més.
Tant els sindicats UGT com Comissions Obreres s'han adherit a la plataforma per una banca digna per a la gent gran i seran presents a la manifestació amb aquest motiu que tindrà lloc el pròxim 6 de març davant del Banc d'Espanya, a Tarragona. L'objectiu és assolir el compromís per part d'entitats bancàries i administracions públiques d'impulsar mesures que redueixen la bretxa digital. I és que la pèrdua d'oficines és un fenomen especialment present en poblacions petites. Per exemple, a la capital del Priorat, a Falset, han abaixat la persiana a les oficines del Banc Sabadell i el BBVA, el que ha posat en alerta al municipi. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, ha explicat que a finals del mes de novembre va tancar l'oficina del BBVA i que des d'aleshores la gestiona un autònom que ofereix alguns productes financers.
I llavors el que ha donat ha sigut a gestionar aquella oficina, a gestionar amb una persona, tinc entès que autònoma, doncs la gestió de lo que és l'oficina, però evidentment doncs no té els serveis que tenia l'oficina. Llavors això, en una capital de comarca com la nostra, en la qual aquest Banc Bilbao-Vizcaya venia de lo que era l'antiga Caixa Tarragona, que ja sabeu tots el que era la Caixa Tarragona per l'interior i per la província de Tarragona, en la qual doncs clar, molta gent gran tenien els seus comptes i els seus préstecs o els seus productes financers allà, no? O el que sigui. Clar, això es fa un tancament, bastant sí que es va avisar i sí que avisen i fiquen en coneixement, però es fa un tancament d'aquests així una mica ràpid. I amb una situació doncs, que arriba doncs, aquesta persona que ja ha de gestionar l'oficina i fa el que pot. Pel que pot, perquè doncs, bueno, doncs hi ha moltes consultes, hi ha gent que vol anar a treure diners, els primers caps de setmana va haver-hi puntualment doncs, un incident doncs, que no es van acabar els diners del caixer perquè era un final de mes, o bueno, tota una sèrie d'incomoditats.
L'any 2018, la Diputació de Tarragona, a través de Base Gestió d'Ingressos, va posar en marxa una prova pilot per instal·lar caixers automàtics en municipis petits que s'havien quedat sense serveis bancaris. Es va signar un conveni amb 12 ajuntaments del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i amb CaixaBank. Un d'aquests municipis és Paüls. El seu alcalde, Enric Adell, ha explicat que el consistori paga 232 euros mensuals, la mateixa quantitat que assumeixen l'entitat bancària i la institució per a les màquines. El conveni es va signar per 12 anys. L'alcalde de Paüls, Enric Adell, ha explicat que aquest caixer al municipi va ser una prova pilot de la Diputació de Tarragona i que estan molt satisfets pels moviments que registra i els desplaçaments que s'evita als veïns i visitants.
Aquí, el 2018, conjuntament amb 12 municipis de la demarcació de Tarragona, se va signar un conveni, que era una prova pilot, entre la Diputació de Tarragona, a través del seu organisme base, la Caixa i els diferents ajuntaments, on s'implementaven caixers automàtics als pobles. El que es fa en aquest caixer automàtic és que cada part de les tres que participen en aquest conveni assumeixen una part del cost, en aquest cas l'Ajuntament de Paüls assumeix 232 euros mensuals i la veritat és que a hores d'ara n'estem molt contents perquè si analitzem els moviments que té el caixer des de transferències bancàries, traure diners, poder pagar rebuts, estem parlant d'uns 9.000 moviments anuals, és a dir, per un poble que assumeix igual i després la veritat que a nivell d'Ajuntament estem contents perquè va significar un pas endavant, no teníem cap sucursal bancari aquí al nostre municipi i en el caixer automàtic com a mínim vam guanyar la possibilitat de que els 365 dies de l'any, les 24 hores, se poguessin realitzar moviments al nostre poble i si analitzem les dades que tenim, les últimes que tenim coneixement, estem parlant d'uns 9.000 moviments anuals, des de transferències a pagament de rebuts, a traure diners, i la veritat que són 750 moviments mensuals, i si ho comptabilitzem en desplaçaments, l'estalvi que ha tingut la gent de Pous, la veritat pues, que és molt important, perquè hem evitat haver desplaçar-nos, que com a mínim la que teníem més propera era la població venia i per tant veïna, eren 10 quilòmetres entre anar i tornar són 20, per tant i també hi ha un estalvi de temps i de diners per la gent del nostre poble, i evidentment tota aquella gent que ens visita pues, ara té a la seva disposició un caixer automàtic per a poder fer qualsevol compra al nostre poble.
Ara la Diputació de Tarragona està buscant una altra fórmula per eixamplar aquesta experiència, sense CaixaBank, que s'ha negat a seguir operant. El president de base, Eduard Rovira, ha avançat a l'Agència Catalana de Notícies que la institució està estudiant les possibilitats jurídiques i tècniques per contractar el servei a altres operadors, com Correus o Prosegur.
Base estava estudiant com seguir eixamplant el projecte i va sortir primer que la Caixa va dir que ells no posarien més diners. Per tant, el que estem investigant des de la Diputació i des de base ara és la manera de cobrir aquest servei, aquesta necessitat de la població de tenir a prop de casa un servei d'obtenir diners en metàl·lic i algun altre servei més, però bàsicament aquest, de disposar d'efectiu, de quina manera jurídicament la Diputació, base o els ajuntaments ho poden contractar. I estem mirant la manera de fer-ho d'una manera legal el més correcta possible. Ara, a més, han sortit altres operadors que no són bancs i estem tenint ofertes, o els ajuntaments tenen ofertes directes i nosaltres estem en contacte per veure com ho fem, de Correus. Segurament Correus també oferiria altres serveis afegits, no només el de disponibilitat de diner, sinó també el de pagament de rebuts, etc., tal com fa un caixer a la Caixa. D'altra banda, també hi ha un operador que és Prosegur, i aquest Prosegur també està interessat en posar caixers. Per tant, tenim una varietat de serveis similars, a preus diferents i amb condicions també diferents. I ara estem veient, mirant a veure com ho podem fer. Unes possibilitats són que hi hagi una licitació general per part de la Diputació per veure quin dels caixers homologa, un o dos o tots tres, de manera que els ajuntaments puguin triar amb qui van. I després ja veurem si base subvenciona una part o no la subvenciona, o la Diputació subvenciona o no subvenciona, o fem algun tipus de servei d'aquesta manera per donar suport als municipis petits. Aquest és el mapa on estem ara.
Amb tot, aquesta falta d'oficines bancàries i les deficiències del servei han indignat el territori, que està responent amb diferents alternatives, ja que el 70% de les sucursals bancàries al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han tancat en poc més d'una dècada. Un total de 27 ajuntaments i entitats públiques i privades vinculades al sector turístic van signar ahir dimarts el conveni Corner del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, en la seva 18a edició. El conveni arriba a la majoria d'edat amb voluntat d'obrir una etapa de reflexió i actualitzar-se en matèria de màrqueting. Aquest conveni preveu tot un seguit d'iniciatives per tal de promocionar el territori en fires i esdeveniments d'àmbit nacional i internacional, com per exemple a Londres i Moscou, i també en accions publicitàries a fi de reforçar la imatge de la marca Costa Daurada i atraure més turisme. El francès, per cert, és un dels mercats on es posa el focus d'atenció, ja que segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona s'engega una temporada amb molt bones perspectives. La presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Meritxell Roger, augura una bona temporada en un any que s'acosta a dit més a la tornada a la normalitat. A la vegada, Roger ha plantejat obrir una etapa de reflexió i adaptar-se als nous temps i als canvis que s'han precipitat amb la pandèmia per tal d'actualitzar les condicions de màrqueting.
Però també és cert que volem continuar treballant per assolir també unes millors condicions i obrir, per tant, una etapa de reflexió tots plegats que ens permeti poder engegar i actualitzar els mecanismes de millora per tal d'adaptar-nos a les realitats que ara també se'ns ha generat arrel de la pandèmia i també aquelles que s'han anat generant al llarg d'estos 18 anys. I, per tant, adaptar-nos als canvis per tal de donar un millor servei, escoltant totes les necessitats que teniu, especialment al sector privat, que ens poden aportar i ens poden ajudar a millorar quines són les condicions de màrqueting i les condicions que hem de vendre també i que hem de treballar per tal de fomentar que tinguem encara molts més turistes al nostre territori.
Per la seva part, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha volgut remarcar que el conveni Corner, amb la fórmula de participació col·lectiva, reforça la imatge de marca amb uns costos de participació més assequibles i ajustats que si es fessin de manera individual. Algunes de les entitats que han signat aquest conveni són l'Associació Hotelera i també de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre o el Nàutic Park Costa Daurada i Terres de l'Ebre Estació Nàutica. Ahir dimarts es va signar el conveni amb l'àmbit de la Costa Daurada i avui dimecres es fa en l'àmbit de les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa ha subscrit un conveni de col·laboració amb institucions del territori per tal d'ampliar la via verda de la Vall de Safan des de Tortosa fins al Delta de l'Ebre. El projecte aplega la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de Tortosa, Roquetes, Amposta i La Ràpita. L'objectiu és allargar el tram practicable per a vianants i bicicletes, aprofitant part del traçat de l'antic ramal ferroviari que connectava les comarques del Baix Ebre i el Montsià, al marge dret del riu Ebre. La iniciativa està valorada en 6,3 milions d'euros, 5 milions dels quals sortiran dels fons Next Generation. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha destacat que el projecte suposarà un atractiu turístic enorme per a les Terres de l'Ebre. L'acord es va formalitzar al ple ordinari del mes de febrer de l'Ajuntament de Tortosa amb el vot favorable de tots els grups. L'exposició L'Ermita sota l'aigua, un relat artístic multidisciplinar per fer emergir i revaloritzar la creativitat ebrenca que reuneix a una quinzena d'artistes, es pot visitar al Museu de Tortosa fins al 27 de febrer. El comissari de la mostra, Jaume Vidal, ha explicat que L'Ermita sota l'aigua parteix de la proposta de construir un relat de ficció sobre la mobilitat del talent en un territori que és Cruïlla i que l'acull.
L'Ermita sota l'aigua és un relat de ficció que proposo com a comissari a uns artistes que aporten ells cada un la seva visió des del seu camp de treball. Les pràctiques artístiques són molt diferents i he invitat a alguns artistes a que puguen desenvolupar aquesta visió de l'Ermita sota l'aigua, que és un territori castigat per les ventades, castigat per les inundacions, castigat pels embats de la natura i castigat també per l'acció, o el que jo en dic també la inacció humana. Estos artistes, aquestes persones que han participat en l'exposició, crec que cada un aporta el seu punt de vista a un territori que és Terres de l'Ebre i jo crec que aquí està molt ben representat.
Es tracta d'una selecció de creadors i creadores que han triat les Terres de l'Ebre com a referent o refugi creatiu. Les visions que cadascun d'ells aporten d'aquest territori, a partir d'obres pictòriques, cultures, murals, entre d'altres formats, es despleguen en moltes capes diferents. En aquest sentit, el comissari de la mostra, Jaume Vidal, interpreta que predominen conceptes relacionats amb una visió apocalíptica i de victimització del territori davant de les agressions externes.
Esta exposició té moltes capes, com sempre diuen, i molts de punts de vista. Un d'ells és este, és l'apocalipsis que està sofrint les Terres de l'Ebre en totes les agressions que té, i els artistes així ho fan veure. No és una proposta meva, és la meva proposta és de que ells puguin descobrir algo que ja ha amagat a les Terres de l'Ebre que pot ser l'espectador mitjà no pugui veure. És aquestes ermites sota l'aigua que hi ha, aquests valors culturals que hi ha amagats dins de la natura, i molts dels artistes el que han fet és proposar coses que van en la línia esta, no? De mostrar, diguéssim, el victimisme que tenim a les Terres de l'Ebre, no en quant a pejoratiu, sinó a les agressions que tenim sobretot al territori.
La reconeguda artista ampostina, Mari Jordà, és una de les participants en aquesta mostra, aportant una escultura que, segons ha explicat, vol retre homenatge a la cultura musical de la seva ciutat i a una de les entitats que la impulsen, la Lira Ampostina.
I vaig fer com una espècie de figura que es pot obrir a tot aquest espai, però també que se pot tancar i fer un espai unit. No sé com, me donava molt la sensació d'una banda, d'una associació que no compta només en los quatre que la munten, sinó que se perllonga moltíssim i a més s'estén pels carrers. Quantes vegades te desperta la banda? Estàs allà dormint i comença bim, pam, pim, passant pel teu carrer. És fantàstic. O sigui que vaig fer com un homenatge a la lira ampostina.
Marie Jordà també s'ha mostrat satisfeta de com la diversitat de punts de vista dels artistes s'han integrat en la mostra.
Bueno, jo penso això, que el que més m'interessa és lo diferents que som els artistes que estem participant aquí i que, en canvi, se nota este fil que ha nombrat el seu comissari, jo diria, principal. Per tant, a mi me val això moltíssim i no sé, no em tinc que preguntar res més.
Les peces exposades a l'ermita sota l'aigua, a la sala Antoni Garcia, no es presenten aïllades conceptualment. El comissari de la mostra ha plantejat i ha pujat a la plataforma YouTube diverses peces documentals que són accessibles també a través dels codis QR situats al costat de les mateixes obres i on els mateixos artistes expliquen el procés i el sentit subjacent darrere de les seves creacions.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura en conjunt més alta que la d'ahir. Sí que en alguns sectors del litoral ha baixat lleugerament, però trobem valors positius arreu de la zona, fins i tot cap a la Ribera d'Ebre, on aquests últims dies parlàvem de temperatures negatives. I és que si ens anem a Benissanet, ara mateix tenim 3 graus positius, en tenim 6 també de positius a l'Aldea o bé 7 graus al Canà. També tenim la presència d'aquestes boires, d'aquests núvols baixos que s'han d'anar trencant al llarg del matí, per tant avui acabarà lluint el sol de nou. I de cara al migdia tindrem temperatures que podran pujar fins als 15 i 16 graus. De cara al final del dia tornaran a formar-se alguns intervals de núvols baixos inicialment o faran a la façana litoral, però ja entrada la matinada també podran estendre's cap a l'interior. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.